Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal? 1:04 d'aquest divendres 17 de novembre del 2023. D'aquí aproximadament 10 minutets, una miqueta més, ha de comparèixer en sala de premsa Gerard Bofill en una de les rodes de premsa probablement més incòmodes dels últims anys. El tècnic de Sant Aniol de Finestres s'ha de seure a la cadira conscient que en un altíssim percentatge, aquí cadascú li pot posar el seu tant per cent, el de diumenge contra el Lugo serà el seu últim partit a la banqueta del Centre d'Esport Sabadell. Ha estat una qüestió de timings, de tempos, que han fet que Bofill encara estigui aquí després de perdre el Johan Cruyff, però la situació, insistim, és absolutament rocambolesca i fins i tot té un punt de desagradable. Un pot pensar que la possibilitat de la mateixa dimissió era allà, però siguem realistes, i ens fem la pregunta, quant de temps fa que no passa això, que un tècnic dimiteix? No queda un altre que apel·lar a la professionalitat del cos tècnic i que quan comenci a rodar la pilota tot això quedi a un costat, al marge, perquè ja són 6 derrotes consecutives amb l'equip QE i una setena, després ho repassarem a les estadístiques, seria històrica en negatiu. Però bé, avui la cirereta, una altra setmana molt moguda a Can Centre d'Esport Sabadell, en què ha estat destituït Jaume Milà, ha arribat Carlos Rosende a la direcció esportiva o, ahir ho escoltàvem, a Raül Baena li han caigut 6 partits de sanció.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I acabem la setmana amb la Bea Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que acaba de finalitzar la segona sessió de lliures del Gran Premi de Las Vegas de Fórmula 1 a les 4 de la matinada, hora d'allà, eh? La primera sessió només ha durat 9 minuts perquè ha saltat una etapa d'una claveguera i ha impactat contra el fons del monoplaça de Carlos Sainz, que a sobre ha estat penalitzat amb 10 posicions per haver hagut de canviar peces. En qualsevol cas, el més ràpid ha estat l'altre Ferrari, el de Charles Leclerc. En futbol, Eduardo Camavinga pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll dret després de lesionar-se en França en un entrenament. S'estima que estarà unes 10 setmanes de baixa. També es va lesionar ahir muscularment Vinícius en la derrota del Brasil per 2-1 a Colòmbia. Ahir també es va jugar l'Argentina 0, Uruguai 2 a la Bombonera, o el Xipre 1, Espanya 3, amb gols de Lamine Yamal, Oyarzabal i Joselu. I en tenis, a 2:15 busca Carlos Alcaraz passar a semifinals de l'ATP Finals. Ho farà el murcià si guanya a Medvedev o bé Zverev perd a la tarda contra Rublev. La cosa va de devs. Va, la resta del sumari.
Comenta la recepció.
D'aquí a 8 minuts, insistim, aquesta roda de premsa de Bofill. Saludarem avui en directe l'exarlequinat, ara tècnic del Lugo, Pedro Munitis. A més, les estadístiques per completar la prèvia d'aquest Sabadell-Lugo. I en pàgina poliesportiva tindrem la ressaca d'ahir de la derrota de l'Astralpool Natació Sabadell femení a casa contra el Mataró i la prèvia del masculí que juga demà a la piscina de l'Atlètic Barceloneta i també la prèvia dels dos Oar Gràcia d'handbol.
L'actualitat de la primera rep.
Avui destaquem que la cultural leonesa ja ha venut més de 1.000 entrades de cara al partit d'aquest cap de setmana contra el Barça Atlètic. I a més, Pablo Vázquez s'ha entrenat amb el grup i ha entrat a la llista de convocats del Depor per jugar demà al camp del Tarazona.
La notícia curiosa.
La llegim a Esport 3 i tant de bo deixi de ser-ho de curiosa. Marie-Louis Età, de 32 anys, serà la primera dona assistent en una banqueta d'un equip masculí en una primera divisió d'una gran lliga, en aquest cas a Alemanya i de forma provisional. L'Union Berlín ha acomiadat el seu tècnic, Urs Fischer, després de 14 partits sense guanyar. El relleu interí és Marco Grote, tècnic del Sub-19, que té a Età com a assistent.
De quin partit no estarem pendents?
A 3:15 hi ha un Hamilton Academical Raith Rovers de la Challenge Cup d'Escòcia.
i a les xarxes socials.
Destaquem també avui un gràfic de Grada B Pro dividint el rendiment de cada equip del grup de la primera federació del grup 1 per franges de 15 minuts. Evidentment, el Sabadell és el pitjor, sense cap mena de dubtes, de l'1 al 15. Un gol a favor i 7 en contra en aquestes 12 primeres jornades. L'única franja en què el saldo és positiu pels arlequinats és del minut 31 al 45, amb 4 gols a favor i 2 en contra.
Avui celebra el seu aniversari
el Flaco, Jaume García, també Antoni Coret, una figura molt vinculada al món de l'handbol sabadellenc, i el palista adaptat Jordi Morales.
Hotel Suís.
Una i 9 minuts i mig d'aquest divendres 17 de novembre del 2023, tancant la setmana aquí a l'Hotel Suís i fent la prèvia del Sabadell Lugo de diumenge a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia del Sabadell en joc. Estadi de la Nova Creu Alta, Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Vituri.
I reprenc el fil d'aquest inici de programa a 5 minuts de viure una de les rodes de premsa més incòmodes, rocambolesques, estranyes. Aquí li podem posar l'adjectiu que cadascú vulgui.
Doncs sí, justament al moment que arriba Gerard Bofill aquí per baixar les escales per anar cap a la sala Miguel Quereda, així que nosaltres també anirem enfilant cap allà baix, però sí, com dius, Pau, al final una roda de premsa, no sé si dir surrealista o és que al final depèn, no? Perquè realment amb certesa al 100% ningú sap què passarà. Un mal resultat del Sabadell, un altre mal resultat, òbviament, justificaria potser de totes un possible canvi a la banqueta. Ara bé, una victòria, tenint en compte la trajectòria que ha tingut l'equip en aquests partits amb Gerard Bofill, potser la podria justificar, però seria estrany que aquest canvi es produís just després d'una victòria. Però com que coincideix amb l'arribada del director esportiu Carlos Rosende, doncs es poden donar aquí tots els escenaris, encara que, com dius, Pau, al final tot fa indicar doncs que podríem estar davant d'aquesta última roda de premsa prèvia de Gerard Bofill abans d'un partit del Centre d'Esports. Però bé, veurem què és el que diu el de Saniol de Finestres en aquesta compareixença. Anem baixant a veure si de seguida comencem o no, a veure si ens donen l'okay.
Doncs de seguida compareix Gerard Bofill. S'ha dedicat, la cara era un poema, l'altre dia en el comiat de Jaume Milà, el dimecres, d'aquesta direcció esportiva del Centre d'Esports Sabadell, hi era present Bofill i la cara era un autèntic poema. Parc, va en hora, sí. Anem abans, de temps.
Començarem ja, perquè en teoria estem tots aquí, que donin tothom l'okay i començarem. Hola Gerard, bon dia.
Bon dia.
Pregunto primer pel dia d'ahir, no sé si avui també, però diria que avui no hi era, el nou director esportiu, no? el Carlos Rosende, que ahir sí que el vam poder veure per aquí a l'entrenament, si has pogut parlar amb ell, què és el que t'ha transmès també de cara a aquest partit o les pròximes setmanes?
Sí, va estar aquí treballant tot el dia amb nosaltres i bé, molt proper, moltes ganes de canviar la situació. Molt, molt predisposat i molt treballador. Vam estar tot el dia analitzant una mica la situació, compartint punts de vista, veient cap a on ha de remar això i bé, un dia normal per compartir punts de vista i per veure cap on hem d'anar.
No sé si és una prèvia típica per tu, no sé, per les sensacions que tens després de tot el que s'ha comentat.
Quines sensacions té ell després de tot el que s'ha comentat, si pot ser el seu últim partit?
Doncs les sensacions que té és les de cada setmana, les de que tenim un partit que podem guanyar, que hem treballat per fer-ho i que és el que intentarem fer aquest diumenge. Em centro en el que puc controlar, la plantilla també, i amb determinació, amb confiança i entenent que és això, que aquesta setmana un altre cop ens ve un partit que hem de guanyar sí o sí i estem centrats en això. El que no controlo no estic pendent.
També el que et comentava abans, Gerard, també anava al fil de que molts cops un director esportiu també pensa en figures d'entrenador per portar quan un cop arriba a un club. Per això també em preguntava doncs, si t'havia transmès aquesta confiança de dir tu, Gerard, crec que ets l'entrenador idoni per treure aquesta situació endavant malgrat els últims resultats o fins i tot no sé si has pensat en l'escenari de que es podria guanyar el diumenge i es pensés en un canvi a la banqueta. No sé si hi ha hagut algun missatge en aquest sentit.
Sí. No, jo és que em centro en guanyar el partit del cap de setmana. Les altres coses no depenen de mi, només depèn el com jo plantejo el partit del cap de setmana. A partir d'aquí, doncs jo entenc que a mi qui m'avaluen són els resultats. A part d'això, entenc que hi ha una persona que ha entrat que ja haurà d'igualment avaluar quins són els resultats de l'equip i quina és la feina, prendre decisions igual que la pot prendre amb l'estructura del club, amb els jugadors. Aleshores jo em limito a fer la meva feina, que és treballar, preparar el partit, que els jugadors estiguin conscienciats en que tenen les eines suficients per guanyar el partit i en guanyar-lo el diumenge. A partir d'aquí són coses que no depenen de mi, per tant...
L'últim partit havia comentat que havien tingut suport psicològic. Si hi ha hagut alguna teràpia també que aquests dies.
Sí, home, aquesta setmana evidentment el fet de que hagi arribat el Carlos amb un missatge clar, dur i directe, doncs bé, també sempre és una aportació nova. La setmana passada sí que vam tenir doncs això, activitats per centrar-nos en aquest aspecte. I bé, és un aspecte que sabem que ens està condicionant molt, que no ens està ajudant en ser competitius i en treure punts, però que esperem que canvi l'abans possible. A partir d'aquí, aquesta setmana ha sigut una setmana com totes les altres, on ens hem centrat en treballar, en entendre tàcticament com hem d'estar en el partit i en competir.
De seguida pregunto pel partit de Gerard, simplement una última qüestió d'aquests esdeveniments que han anat passant els últims dies. Què t'ha semblat la decisió del club de prescindir dels serveis del Jaume Milà? No sé si ho esperaves, si ho trobes lògic amb la situació de l'equip, no sé què en penses.
Són coses que jo no puc avaluar. Al final entenc, com et deia, que nosaltres tenim unes posicions en les que se'ns avalua pels resultats, i aquests evidentment no estan sent els esperats. Aleshores entenc que és una decisió que no prenc jo i que evidentment respecto, i a partir d'aquí doncs bé, a entendre quina és la situació d'ara, a tornar a pensar en el club, a pensar en l'equip i a treure els 3 punts del cap de setmana, que és el que realment ens importa a tots.
Ara ve el Lugo, en aquest tram de calendari dur, que fora no ha perdut. Si és una referència que han analitzat.
Ha de ser la referència per trencar la dinàmica, perquè perdin el primer partit fora de casa. És veritat que l'equip a nivell de resultats últimament no ha estat a l'altura, nosaltres ho sabem, però bé, és veritat que l'equip està demostrant que té ganes, està demostrant que hi ha moments dels partits on és superior al rival. Aquesta setmana analitzàvem amb els de Big Data, els analistes, i dels últims 6 partits en 4 hem tingut més expectativa de gols que l'equip rival, per tant ens hem merescut marcar més gols que el rival. Els únics 2 partits que no ha passat això ha sigut amb el Rayo i amb el Celta. Crec que el Celta, amb un jugador menys, evidentment el partit i amb les decisions arbitrals s'havia complicat molt, però amb la resta de partits hem estat a l'altura a nivell competitiu contra els rivals. És veritat que el que ja portem dient des del principi, els aspectes competitius, aquests petits detalls on l'equip no està tan fi, ens estan marmant moltíssim, hem tingut moltes baixes, però crec que l'equip té ganes, l'equip vol, l'equip ha demostrat que ho pot fer i aquesta setmana toca.
Feia referència també ara al partit del Rayo. El del Rayo i el del Barça de l'altre dia, si no m'equivoco, han estat els 2 partits que de sortida has apostat per una línia de 4 al darrere, no? I realment els inicis de partits doncs no van sortir potser com un volia, no? Això fa pensar que al final aquest equip no està preparat encara per sortir de 4 al darrere i jugaràs amb 5, això ho has pensat?
Són contextos. Aviam, el partit del Barça encaixem un gol de córner molt ben sacat, molt ben rematat, amb uns bloquejos ben fets. Entenc que no condiciona la línia 4, portàvem 30 segons en el terreny de joc. És veritat que el segon gol sí que ve per una pressió desajustada o que perdem la marca en la pressió, perquè la pressió està ben feta però perdem la marca, però igual que en el segon gol encaixem per fer la pressió mal feta, en el quart, que és el que nosaltres marquem, que és el 3-1, és una pressió ben feta on ajustem bé les marques i robem. Crec que és un equip que pot jugar a línia de 5, és un equip que pot jugar a línia 4. És veritat que tenim baixes a la línia defensiva des de fa temps que ens estan condicionant la capacitat de defensar amb garanties, però segueixo pensant que és un equip que a llarg plaç hauria d'acabar jugant amb línia 4, sobretot pel potencial que té ofensiu, pel perfil de jugadors que tenim, on tenim molts jugadors amb capacitat ofensiva, que la seva posició òptima és la del 8. Però bé, és tornar a analitzar quina és la situació actual, quines són les baixes que tenim, quines són les oportunitats que tenim, i bé, el diumenge acabarem de veure si anem amb 4 o amb 5.
Raúl Baena, que és baixa, amb aquesta dura sanció de 6 partits. Sí, recupera algun jugador dels que estaven en procés de recuperació?
Sí, recuperem a Beitia. Estem pendents de Jong, que està acabant els terminis, però és incert si podrà encara arribar o no. A partir d'aquí tenim els disponibles que teníem la setmana passada. I bé, evidentment perdem el Raúl, em sembla realment una sanció molt molt dura. Crec que en altres situacions, inclús amb agressions físiques, no hi ha aquest tipus de sancions, i em sembla desmesurat que pugui rebre una sanció de 6 partits per, primer de tot, una acció que no va fer, amb unes disculpes conseqüents després. Aleshores, bé, la situació és la que és, la tornarem a entendre, traurem la part positiva dintre de que no és fàcil, i ens adaptarem pel cap de setmana, evidentment.
Deies la setmana passada que analitzaríeu en els pròxims dies el tema del lateral dret, no? Després de la baixa de Monroy. Entenc que Marruecos continuarà entrant a la convocatòria, i no sé si cridareu algú més de la base.
Sí, bé només Marruecos. En principi, de moment ho deixem així. És veritat que hi ha perfils que aquesta setmana han entrenat. Javi López, que és un noi amb molta projecció, que està fent una molt bona temporada al filial. També aquesta setmana ha entrenat el Pau Fernández, que com sabeu, doncs, ha estat seleccionat anteriorment amb la selecció espanyola i està fent també una molt bona temporada amb el juvenil. Aleshores, són dos dels jugadors que aquesta setmana han entrenat, però continuen amb els que porten dinàmica llarga amb el primer equip, que és només el Marro, i és l'únic que vindrà aquesta setmana.
Alguna més? Doncs ho deixem allí.
Doncs aquí acaba la roda de premsa de Gerard Bofill prèvia a aquest duel contra el Club Deportivo Lugo de diumenge a les 4, doncs amb aquesta convocatòria, Pau, que podria tenir la novetat de Jonan Deramé Libia, que ha estat lesionat les últimes setmanes, que sí que continuarà entrant-hi Marc Marruecos, però serà l'únic jugador del filial que estarà convocat, perquè en principi la resta, doncs, tot i que hi ha hagut jugadors com de la base com Pau Fernández o Javi López que s'han exercitat amb el primer equip alguns dies, doncs en principi i la convocatòria quedarà això, amb la cara de l'obrador de Marc Marruecos, i ja.
Després parlarem també del filial, però evidentment l'equip de Conrad García, que juga aquest cap de setmana, aquí tenien també la possibilitat de veure, com deia ara Gerard Bofill, a Pau Fernández, perquè el juvenil no juga, no hi ha competició aquest cap de setmana a la Divisió d'Honor, i per tant cabia també aquesta possibilitat que el lateral, doncs, formés part de la convocatòria. Aquí està per veure ara si el farà servir el filial, però bé, aquesta especulació la deixarem per més endavant. Per tant, Marc Marruecos, que tornarà la convocatòria, si fem cas de les paraules de Bofill, Sergi, Jonan Deramé Libia, Carlos Beitia podrien ser les dues novetats. No em descompto, diria, si la llista de baixes la formen Marcos Baselga, Froy Leal, que va caure lesionat ahir en un dit de la mà, els dos de llarga durada, Pablo Monroy i Javi Gómez, i també en aquest cas el sancionat Raúl Baena, oi?
Si no m'equivoco, no t'has descomptat ningú, sobretot per aquesta baixa de Froilé, el que comentaves, Pau, que va sortir a primera hora de la tarda d'ahir, per tant ja després de l'Hotel Suís, així que potser algú que s'ho va perdre. I si no, si és el cas mal fet, perquè hi havia la informació a Ràdio Sabadell.fm, però bé, que Froilé serà baixa les pròximes setmanes, no hi ha un temps determinat perquè té, doncs, la mà dreta lesionada, el dit petit concretament, i és difícil estimar, doncs, això, el temps que s'absentarà Froy Leal dels terrenys de joc, però és possible que fins passat Nadal no el tinguem disponible a la banqueta per estar com a recanvi d'Adrián Ortolà. Per cert, circumstància, Pau, que es donava aquesta setmana, que es dona de fet aquesta setmana, ja aturada per seleccions de les principals lligues, i Sebas Koulatou, el tercer porter del Sabadell, recordem que en les últimes convocatòries havia estat cridat a files pel seu país, per Burkina Faso, però curiosament, casualment, en aquest cas, Sebas Kolatou no jugarà amb la seva selecció, no ha estat convocat. Per tant, sí que serà doncs el porter suplent d'Adrián Ortolà aquest diumenge contra el Lugo.
Bé, doncs aquí queda aquesta circumstància. També és cert que una mica m'agafo el fil del que dèiem abans, que en cas d'haver hagut de cridar aquesta setmana un segon porter, els del juvenil doncs estan disponibles perquè no juguen aquest cap de setmana, els del juvenil A. Per tant, hauria estat un recanvi d'emergència, però en qualsevol cas, Sebas Koula, que passa a ser de facto el suplent d'Adrián Ortolà, el segon porter, i ens agafem a les paraules de Gerard Bofill, per tant no hi haurà tampoc tercer porter a la convocatòria aquest cap de setmana per rebre el Lugo. A tot això, Parc, que ens hem quedat a mitges amb aquesta reflexió de Bofill.
És que hem anat molt directes, avui, amb la roda de premsa.
Sí, hem anat al gra directament. Bé, al final no s'ha sortit del guió esperat. Bofill, ja havia fet servir, havia utilitzat aquestes paraules en rodes de premsa anteriors de tenim ganes de canviar la situació, però ells únicament, el cos tècnic, se centra en el que poden controlar. Tot allò que hagi passat, la destitució de Jaume Milà, l'arribada de Carlos Rosende, és una cosa aliena, no? Podríem dir, el dia a dia del treball del cos tècnic.
Sí, s'ha mantingut ferm doncs en aquest discurs i en això, en el centrar-se en el partit que ve, i que a partir d'aquí la resta de decisions que es puguin prendre al voltant de la seva figura, que no depenen d'ell, i per tant que no perd el temps pensant-hi. A partir d'aquí, Pau, el que comentàvem al principi, abans d'aquesta roda de premsa, és una situació força estranya, perquè és que al final Rosende ja sabem que arriba, doncs, no dic de la mà d'Òscar Cano, però sí que evidentment tindrà la seva llista d'entrenadors, llista prioritària de tècnics que té en ment per poder revertir la situació del centre d'esports, conscient, òbviament, que al final, si ell està ara mateix al capdavant de la direcció esportiva del Sabadell a dia d'avui, des d'aquesta setmana, és perquè les coses al club no estan funcionant. I a partir d'aquí, tema de tempos. A Carlos Rosende el contracte finalment ben entrada la setmana, ja sense que si realment volia un canvi d'entrenador el pogués executar des de a principis de setmana, així que Gerard Bofill s'asseu a la banqueta, com va confirmar el dimecres el director general Bruno Batlle, però després a veure què passa, perquè aquesta és la qüestió, perquè un mal resultat, com deia abans Pau, tu tens tota la justificació de dir, són ja 6 jornades amb Gerard Bofill, no s'ha guanyat cap partit en aquestes 6 setmanes, i per tant és moment d'un canvi, coincidint o no, encara que sigui uns dies després, amb el relleu a la direcció esportiva. Però si es guanya, què? Perquè queda estrany a l'ordre dels factors, perquè l'ordre dels factors aquí potser sí que altera una mica el producte.
Problemes que arribaran a partir de dilluns, em sembla a mi, eh?
Que tant de bo que arribin, perquè això significarà que el Sabadell haurà guanyat contra el Lugo, però sí que és cert que al final la situació serà molt estranya. I si Carlos Rosende decideix canviar d'entrenador, tampoc se'l podria culpar directament a ell per dir-ho així, de com és possible que aposti per un canvi després d'una victòria, perquè ell en ment tindria doncs les seves coses, com dic, la seva llista, per tenir un nou tècnic a partir de la seva arribada, però per qüestió de tempos no s'ha pogut fer, si és que, insisteixo, realment ho ha volgut fer, i aquí tenim a Gerard Bofill de cara al partit de demà passat. Tot podria ser. Després el millor Rosende diu, escolta, no, m'ha convençut Gerard Bofill i avui a Gerard Bofill com a entrenador. Però per les informacions que han anat apuntant tant el Sergi Garcés com l'Adrià Arroyo en els últims dies, Pau, és difícil pensar en aquest escenari. Així que
jo crec que aquest escenari es donaria si es compliquessin altres operacions. És a dir, un, guanyes, evidentment, guanyes el Lugo, i dos, operacions que tens en marxa, doncs es compliquen i molt. Però insisteixo que aquest escenari, ara mateix, a dos quarts gairebé de dues del divendres, 17 de novembre, aquesta possibilitat jo diria que és molt, molt, molt mínima. Però bé, fins
jo
que
també
no estigui confirmat,
jo també
pot passar de tot.
I després també s'ha de donar, Pau, perquè es donés aquesta situació tan estranya, que el Sabadell guanyi el seu partit. Ho dic també perquè, òbviament, la ratxa és nefasta, l'equip és cué, mentalment el vestidor està tocat, tens baixes nombroses de renom, vens de patir aquesta sanció de 6 partits de Raúl Baena, que ha estat un altre cop pel vestuari, ve el Lugo, que tot i que vingui amb una dinàmica potser una mica irregular de les últimes setmanes, apunta a estar dalt i els seus números com a visitant espanten, i també veurem quin ambient hi haurà a les graderies, perquè les entrades que s'han retirat aproximadament, Pau, de forma anticipada amb aquesta promoció que havia fet el club pels seus abonats, per intentar incentivar, doncs això, una bona presència de públic diumenge, unes 150 entrades s'han retirat per part dels socis. No sé quin ambient serà, no sé quin ambient hi haurà, no sé si hi haurà molta gent, si més, si menys, però a la que les coses no vagin bé, i tant de bo que vagin bé des del principi, el Sabadell es pugui avançar en el marcador, que fa temps que no ho veiem, però si les coses no van bé, doncs òbviament l'ambient tornarà a estar enrarit, i això seria ja difícil aixecar-ho, però bé, ficció.
Sí, 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 ara mateix incertesa abans d'aquest partit de diumenge a les 4, a veure com reacciona l'estadi, què passa en el partit en si, a partir de dilluns, si seguirà Bofill, si hi haurà nou inquilí a la banqueta, si com sembla, doncs avancen i cristal·litzen les negociacions amb Òscar Cano. Moltes incògnites damunt la taula. El que està clar és que el Sabadell ha de revertir ja aquesta dinàmica de 6 derrotes consecutives.
Tu, Vituri, perdona, el tribuna preferent del dilluns, estàs pensant ja com de carregat vindrà un altre cop, no?
El què, perdona?
El tribuna preferent del dilluns, que estàs pensant ja com de carregat vindrà un altre cop.
Ah, sí, 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 evidentment. Saps què passa? Que estic aquí pendent, perdona, Parc, que està compareixent ara mateix, acaba de començar la roda de premsa de Pedro Munitis.
Ah.
Ara fa res, 2-3 minuts. Llavors em comença a fer patir perquè havíem de tenir Pedro Munitis en directe a l'Hotel Suís, l'havíem de fer per telèfon, però bé, la roda de premsa començava a un quart, com la de Gerard Bofill, però és que ha anat gairebé 15 minuts tard, per tant, esperem que vagin per feina a Lugo. Bé, de fet, no sé si bé, ja podem punxar un moment a veure si, què diu Munitis.
Lo que se ha visto a lo largo del encuentro. Están teniendo un problema que los fallos que están teniendo les están penalizando muchísimo. Sin ir más lejos, el último partido ante el Barça B, bueno, pues empieza el partido en 5 minutos, creo que iban perdiendo 2-0, y luego en segunda parte tienen infinidad de ocasiones, incluso durante la portería. El portero del Barça se va con una actuación brillante. Pero que ahora mismo la dinámica que llevan es negativa, ¿no? O sea, cualquier error que comete les está penalizando mucho. Pero bueno, esto es así. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que venimos diciendo a lo largo de toda la temporada, la igualdad que hay en esta categoría. O sea, un equipo como el Sabadell, con la historia que tiene, con la plantilla que tiene, y pues está último clasificado. O sea que hay muchísima igualdad en esta categoría y en este grupo.
Pedro, con respecto al último partido, bueno, el equipo encaixa dos goles en dos.
Bé, li pregunten ara a Pedro Munitis per l'últim partit contra la Cultu, en què va perdre el Lugo 0-3. Esperarem en qualsevol cas una estoneta que finalitzi aquesta roda de premsa, i després en teoria ens ha d'atendre Pedro Munitis en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Parc, et tinc per aquí, oi?
No, estic aquí.
No has marxat.
No.
Ja no sé gairebé on havíem acabat la pel·lícula. Crec que em preguntaves pel tribuna, oi?
Sí, que el dilluns sembla que vindrà carregadet, no? Per
sí,
el que passi aquí.
Si no hi ha, mira, podem dir ja, si no hi ha un contratemps, si no hi ha cap contratemps, i si dilluns es presenta, com sembla, Carlos Rosende com a nou director esportiu, al vespre estarà en directe al tribuna preferent.
Oh.
A l'antena, al canal de Twitch, però a les 7 tindrem en directe el nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell. Insistim, si és dilluns finalment aquesta presentació, si no, doncs haurem d'ajornar uns dies la seva primera entrevista, podríem dir, a mitjans de Sabadell, en aquest cas a Ràdio Sabadell.
Tant de bo que sigui així, Pau, perquè li podries preguntar ja directament tots aquests dubtes que ens estàvem plantejant al voltant de la figura de Gerard Bofill.
Correcte, correcte. Però això serà dilluns, eh? Insistim, no ens avancem massa en el temps, perquè abans hi ha aquest partit de diumenge a les 4 i que té, no diré mala pinta, però hi ha núvols negres pel que fa a les estadístiques. T'acomiado, Sergi Parc. Gràcies.
D'acord, Vituri, gràcies a tu.
Però si vols, para l'orella perquè hi ha estadístiques que en l'horitzó que poden ser molt i molt negatives i que avui les repassem recuperant, atenció, la veu de la Núria García. Som-hi.
El llibre de registre.
Si la setmana passada ja alertàvem de la possibilitat d'igualar registres negatius en cas de derrota al Johan Cruyff, avui ja parlem directament de fets que no han passat mai, o pràcticament mai, en la centenària història del centre d'esports.
Una mica d'història.
Anem a pams. Si el Sabadell perd diumenge, serà la primera vegada en 120 anys que encadena en Lliga 4 derrotes consecutives a casa. Per trobar una dada semblant, ens hem de remuntar en plena Guerra Civil al Campionat de Catalunya de primera categoria de la temporada 1937-1938. I si parlem d'una possible setena desfeta seguida, això només ha passat un cop. Va ser la temporada 1982-1983, entre les jornades 19 i 25. I sí, l'equip va acabar baixant. A més, una curiositat, abans de la setena derrota, el conjunt arlequinat també va caure per 3 gols a casa d'un filial, l'Atlético Madrileño.
El rival.
El Lugo ve d'encaixar un dolorós 0-3 a casa contra la Cultu, i no és l'únic que ha patit aquesta temporada. També ve de perdre pel mateix marcador en l'estrena a l'Anxo Carro contra el Depor. Però fora de casa, l'equip de Pedro Munitis és un dels 3 equips del grup que queden invictes, juntament amb la Ponferradina i la Real Sociedad B. Per cert, en les 3 primeres categories del futbol espanyol només hi ha 3 equips més: Girona, Barça i Ibiza.
Els precedents.
A la nova Creu Alta són favorables al Sabadell, 5 partits disputats, 3 victòries, una derrota i un empat, el de l'última visita dels albivermellos a segona divisió. Aquell dia Guruceta va avançar de cap l'equip d'Antonio Hidalgo, però un penal innocent d'un de Barrena va fer que Manu Barreiro marqués l'1-1 en l'últim sospir.
L'àrbitre.
Un dels veterans de la primera federació, Francisco Fernández Vidal, nascut a la localitat valenciana d'Alzira fa 38 anys, xiula ininterrompudament a la categoria de bronze des de la temporada 2012-2013 i s'ha creuat 6 vegades en el camí del Sabadell amb un balanç equilibrat: 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Va ser el col·legiat, per exemple, del dia del golaç de Gaia Solín contra el Prat o el de la falta directa d'Edgar Hernández contra el Nàstic. També és cert que a la nova categoria han arribat aquestes 2 desfetes: 0-2 l'any de Munitis contra el Castilla i 0-1 del curs passat amb Miqui Lladó a la banqueta contra el mateix Nàstic. Amb el Lugo, en canvi, s'estrena diumenge. Enguany, per cert, ha xiulat 4 partits i cap ha acabat amb victòria visitant. La seva mitjana és de 5,44 grogues i 0,34 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Bé, doncs les estadístiques del partit que repassàvem amb la veu de la Núria García prèvies a aquest Sabadell-Lugo de diumenge a les 4, i ens quedem sobretot amb aquestes 2 qüestions, que les hem de tenir, evidentment, en ment. Si el Sabadell perd aquest diumenge, serà la primera vegada que encadenarà en tota la seva història 4 derrotes consecutives a casa en Lliga. En Lliga, perquè va passar fa 85 anys, ni més ni menys, el Campionat de Catalunya, i sobretot també que si perd el Sabadell i acumula la seva setena derrota consecutiva, igualarà el pitjor registre de la temporada 82-83, una temporada en la qual el Sabadell va acabar descendint de categoria a segona B. Vaig mirant de reull, segueix compareixent bé a Pedro Munitis en roda de premsa. No sé si el podem escoltar, el tècnic càntabre del Lugo, que segueix compareixent en aquests instants.
Que el equipo lo acusó y luego ya con la expulsión, pues nos quedamos totalmente vendidos.
Y por otro lado, ¿cómo está al margen de César el resto de la plantilla a nivel físico? ¿Si has tenido algún problema durante la semana?
No, hasta el momento lo demás está todo en orden. Alberto pues ya entrenando con normalidad, que era el jugador que más tiempo le había tocado estar fuera, y no hemos tenido ningún contratiempo más, gracias a Dios.
Y por último, el sábado él ha fichado esta semana el director deportivo a Carlos Rosende, que fue secretario técnico del Depor estos años. ¿Qué opinión tienes de él desde la distancia, o de haberlo seguido estos años su trabajo?
No sigo muchos directores deportivos. Es la realidad. Te puedo hablar del Sabadell, te puedo hablar de cómo jugaba el Deportivo, pero el mundo de directores deportivos no lo controlo mucho, la verdad. Lo que sí que nos preocupaba es lo más inmediato, si iba a producir un cambio de entrenador, que eso sí que nos iba a afectar de una forma directa. Lo otro, bueno, pues el trabajo que hará será a partir de, supongo, de, no lo sé, con el entrenador puede ser más inmediato, con la plantilla tendrá que esperar a diciembre. O sea que bueno, es bueno, lo que nos preocupa, como siempre decimos, enfocamos en el aquí, en el ahora, en el inmediato, y lo demás tampoco nos desgastamos mucho en tirar energía. Bueno.
Hola, Pedro, buen día.
Buenos
días. Condicionar a...
Bé, doncs continuen aquestes preguntes dels mitjans a Pedro Munitis, i ens queden a nosaltres 20 minuts per tancar l'Hotel Suís, així que res, esperem que vagin per feina i poder saludar ni que sigui uns minuts a l'extècnic Carla Quinat. Nosaltres el que farem mentrestant és continuar amb el programa, perquè hem de parlar, per exemple, del Sabadell B.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I d'aquest centre d'esports Sabadell B, d'aquest filial del centre d'esports, que té una nova oportunitat a la Lliga Elite per assaltar el lideratge de la classificació. Els arlequinats, recordem, estan imparables, 3 victòries consecutives, l'última per un clar 0-4 a Palamós, i a més són el millor atac de la categoria amb diferència, surten a una mitjana de més de 2 gols per partit. Això és el que es trobarà demà al Viladecans, davant un filial del centre d'esports. Això sí que, com ara escoltàvem també en veu de Gerard Bofill, no podrà comptar amb el seu màxim golejador, Marc Marruecos, que formarà part de la convocatòria del primer equip per tercera jornada consecutiva. La setmana passada sí que va poder jugar a Palamós, però perquè el partit del primer equip del centre d'esports era el dia abans. Conrad García, el tècnic, expressant la disponibilitat del filial per aportar aquests jugadors al primer equip quan sigui necessari.
Sempre que sigui necessari i sigui viable per fer matxes i a més, estem disponibles 100% pel primer equip, que és un dels objectius principals. Ells juguen i lluiten cada setmana per ser millors, per millorar, per poder jugar no només el cap de setmana, sinó tenir l'oportunitat d'anar amb el primer equip, i cada setmana van jugadors entrenant amb ells, i si rendeixen bé, doncs, com en Marro, tenen l'oportunitat. És un dels pilars del futbol bàsic.
El Viladecans, el rival del sabadellenc, se situa a la zona mitjana i ve de guanyar a casa contra el Rubí. Tot just és la segona victòria dels blanquivermells en el que portem de temporada. L'anterior la van aconseguir a finals de setembre, i l'equip del Baix Llobregat és el rei de l'empat d'aquesta Lliga Elite, ja que endú 5 en 9 jornades. El de demà, per cert, serà el primer dels 2 partits consecutius a casa del Sabadell B, i García afirma que amb 2 victòries l'equip es podria consolidar en aquesta zona d'ascens directe a Tercera Federació.
Si tenim la capacitat de fer 2 bons partits a casa, que ens toca a Viladecans i Sants seguits a Olímpia, doncs, bueno, segur que se'ns posa més de cara, però cada partit s'ha de lluitar, s'ha de jugar.
Doncs primer el Viladecans, la setmana que ve serà el Sants, el rival del Sabadell B. Ara mateix, recordem, el filial és segon amb 19 punts, un per sota de l'altre filial de la Lliga Elite, que és l'Europa B, i aquest duel contra el Viladecans que arrencarà demà a les 5 de la tarda. Abans de fer una aturada per la publicitat, tornem a passar per la sala de premsa de l'Anxo Carro, que continua parlant, en aquest cas, Pedro Munitis.
Con muchísima energía y el convencimiento de que el gol va a llegar, o sea... Es no alejarnos de lo que hemos venido haciendo durante este tiempo, que hemos sido capaces de sacar resultados. Por ahí, confianza plena en nuestra plantilla y en nuestro potencial y nuestra capacidad. Y el último partido nos tiene que reforzar sin hacernos perder de vista lo que es mejorable, porque hasta que encajamos el primer gol, el equipo no solo tutea, sino que por momentos es capaz de imponerse a un equipo que a lo mejor es el más en forma del momento, como la cultural de nuestro grupo. Con lo cual, total tranquilidad y creencia plena en lo nuestro, sin salirnos de lo que nos hace buenos, que es lo que hablamos. Humildad y ambición y convencimiento de que somos capaces de ganar en cualquier sitio, y eso lo tenemos.
Sí, precisamente sobre eso último que acaba de comentar, quería preguntarle que, ¿en qué clave analiza?
Bé, doncs, continuen les preguntes. Pedro Munitis, el tècnic del Lugo, gairebé ja va portar un quart d'hora de compareixença. Nosaltres el que farem és una aturada per la publicitat i quan tornem veurem si podem saludar o no Pedro Munitis. El que és segur és que parlarem de waterpolo i també d'handbol.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
Després d'una nova setmana de sacsejades fortes, el Sabadell s'ha de centrar i retrobar el camí de les victòries. Al fanalet vermell de la Lliga no li val cap més resultat que els 3 punts per iniciar així la seva particular remuntada.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Diumenge a 3:45 de la tarda i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Lugo. Segueix la transmissió amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri.
Llançament, Cristian Herrera!
Diumenge a 3:45 de la tarda, Sabadell en joc, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Lugo, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Notícies, agenda, música i moltes seccions especialitzades.
Festa, festa.
Tots els dissabtes a 9:00 a.m. a Ràdio Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
3:45, ens queda un quart d'hora de programa. Bea, continua parlant Pedro Munitis, no? Si no em dius el contrari.
Y con la convicción y con la ambición de lo que somos un equipo grande.
Muy bien. Pues
mira, justament hem enganxat aquest final de la roda de premsa. Anem avançant contingut i a veure si al final podem saludar un momentet a l'extècnic del Centre d'Esports Sabadell. Abans, waterpolo, perquè el Mataró s'ha endut el primer clàssic de la temporada. La divisió d'honor femenina, a més, ha desequilibrat el balanç, que fins ara era un triomf per l'Astralpool Natació Sabadell a la Supercopa d'Espanya i un altre per les maresmenques a la Copa Catalunya. Les de Dani Ballar van aprofitar les baixes importants que tenia l'equip de David Palma i es van imposar ahir a la nit per un clar 7-10 a la Finet Work Aquatics. De fet, el club va anar a remolc des de l'1-2 i no va tenir cap opció de discutir-li el triomf al conjunt mataroní. Únicament van poder maquillar un pèl al marcador pensant en l'averaix, ja que minut i mig perdien 5-9. En qualsevol cas, com dèiem a la prèvia, dues baixes importants com són Irene González i la italiana Sofia Justini, i admetia el mateix Palma que les havien trobat a faltar.
Era un handicap important, no? A més, eren dos jugadores que venien molt enxufades de cara al gol, possiblement les que més feeling amb el gol tenien ara. I bueno, tot així ho hem intentat, no hem estat molt encertades en el llançament, ens ha costat molt. Al final hem intentat aquí ajustar una miqueta pensant ja en el gol a Baràs, hem tingut aquí l'opció a veure si ens posàvem a 2, no ha pogut ser, i bueno, diferencial de 3 gols.
El triomf fa que el Mataró iguali a 18 punts a la classificació amb el Sabadell, tots dos queden a 6 punts de distància i un partit menys amb el Sant Andreu, que és el líder invicte. També té 18 punts al Terrassa, a les portes, sense gairebé descans, de jugar demà a les 6 de la tarda al derbi a l'àrea olímpica de les instal·lacions agarenques. Al final del partit d'ahir, l'Adrián Arroyo va parlar uns minuts amb la boia Paula Leighton, analitzant aquesta derrota contra el Mataró i també el seu retorn demà al que va ser el club de formació.
Paula Leighton, què tal, com estàs?
Cansada, ara mateix cansada, però bé, molt bé.
7-10 contra el Mataró, heu hagut d'anar a remolc des del principi.
Bueno, sabíem que seria un partit complicat, tenim dos jugadores que són baixes i al final tenim tres peques a la banqueta que sempre estan per aportar, però bueno, ha sigut un partit difícil, amb molt minutatge de totes, hem anat rotant dos jugadores i bueno, s'ha fet dur des del principi, han anat davant i bueno, hem intentat apropar-nos, però al final hem acabat de tres.
L'equip donava la sensació d'estar espès en atac, no sé si heu tingut la mateixa sensació dins de l'aigua.
Sí, no hem estat malament a la defensa perquè 10 gols d'un equip com és el Mataró no en són molts, però sí que és veritat que 7 són molt pocs. No hem estat acertades, la Mariona ens ha parat molt i bueno, al final també li hem tirat molt el que és el seu angle del cos i ens ha parat molt i no hem estat molt acertades.
En quina mesura han pogut pesar aquestes baixes que comentaves de la Sofia i de la Irene?
Bueno, al final són les nostres dues jugadores de 4-5 que, vulguis o no, tenen molt pes a l'equip, són molt golejadores, són jugadores que tenen molt llançament i al final les hem trobades a faltar. Són dues jugadores més, dos canvis, dos companyes que fiquen gol i, bueno, sí, clar que s'ha notat. Al final qualsevol que falti aquest equip es notarà que falta.
El Mataró venia amb un punt de pressió també d'haver perdut ja contra el Sant Andreu en Lliga. Per vosaltres és la primera derrota d'aquesta fase regular. Dóna la sensació que estarà tot molt igualat, no?
Sí, al final som 3, 4 equips, 5 que estem allà a dalt a la taula d'equips i sí que és veritat que està tot molt igualat. Bueno, al final han vingut a casa i ens han guanyat. És un rival més, és un rival molt fort, és un rival que el tenim directe, que tenim molts partits amb ells i bueno, avui s'han emportat el partit i les felicito també, han fet molt bon partit.
Aquest partit era avançat a la jornada 9, però d'aquí a un parell de dies toca visitar Terrassa, que per tu és casa teva, suposo que és el partit especial de l'any.
Sí, bueno, al final, com dic, sempre torno una vegada a l'any a casa i és aquest dissabte, que juguem a les 6 i, bueno, amb moltes ganes. Al final, com bé has dit, és casa meva.
Arribeu empatades a punts, per això.
Sí, perquè crec que portem un partit menys o anem igualades, crec que un menys. I, bueno, ara mateix anem empatades, crec que anem terceres perquè ens ha passat Mataró i està primer Sant Andreu. Però, bueno, al final queda acabar la primera volta i queda encara una segona.
L'última, què hem d'esperar d'aquest Terrassa que visitem aquest dissabte?
Un Terrassa que acaba de venir de guanyar un Horizonte molt fort a casa del Terrassa, que va guanyar ahir contra el Medi de 2. És un equip que és jove i té una veterana que, bueno, juga molt bé. Són companyes que vaig estar fa 2 anys amb elles jugant. Són molt bon equip i, bueno, al final és casa seva i haurem de plantar cara des del primer minut del partit.
Gràcies, Paula.
De res.
Deu minuts per arribar a les 2, i si el femení de l'Astralpool ve de jugar contra la seva nèmesi, contra el principal rival, demà és el torn del masculí també contra el seu principal rival dels últims anys. L'equip de Quim Colet també disputa el tercer duel de la temporada contra l'Atlètic Barceloneta. A diferència del femení, però, els altres dos precedents, el 10-5 de la Supercopa i el 10-9 de la Copa Catalunya, es van saldar amb derrota. El club arriba trastocat, a més, després de perdre els penals a la piscina del Medi, la primera derrota en 20 mesos a la fase regular de la Lliga. Una ensopegada que ha provocat també que la distància entre tots dos sigui ja de 5 punts i un partit menys pel Natació Sabadell. El tècnic Quim Colet, que treu ferro a la situació classificatòria de tots dos.
Independentment que de la classificació dels punts, etcètera, etcètera, doncs nosaltres el partit amb el Barceloneta de Lliga regular, evidentment de play-off, doncs sempre anem al màxim de buscar una victòria. Això està claríssim. Independentment que ara tinguem... Ostres, és que anàvem empatats i el guanyar el partit vol dir doncs, anar líders, etcètera, etcètera. Bueno, vull dir, no és significatiu per mi.
A la vegada admet el tècnic que la situació és diferent de la temporada passada, no només perquè van ser capaços de guanyar allà per un sorprenent 8-11, sinó perquè hi ha jugadors que venen d'altres competicions, d'altres lligues, en què la fase regular no deixa de ser un tràmit.
És una de les coses que a l'equip encara, a lo millor no ho té interioritzat, venen jugadors d'altres lligues en què els play-offs marquen les classificacions i, en canvi, a la nostra competició el que marca la classificació per a Europa, etcètera, 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 sempre és la lliga regular i, en canvi, el play-off només és el títol, no? I això és una gran diferència amb altres lligues.
Demà, a 3:15 del migdia, aquest tercer assalt de la temporada entre l'Atlètic Barceloneta i l'Astralpool Natació Sabadell, a la divisió d'honor masculina, en aquest cas, un partit que es disputarà a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona. Queden 7 minuts i mig per arribar a les 2. Em sembla, molt em temo, que Pedro Munitis serà difícil saludar-lo en directe avui aquí a l'Hotel Suís. En qualsevol cas, la prèvia doncs la trobareu d'aquí a una estoneta a la web amb les paraules de Munitis. Fem una breu aturada per la publicitat i quan tornem, acabem, rematem el programa d'avui amb handbol.
Descobreix RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport. Allò que més t'agrada a un sol clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Jo crec que aquest gènere fantàstic és com el porno.
Lovecraft és com el sexe, drogues i rock and roll, el terror fantàstic.
Soc marica, m'agraden les flors.
Aloca tu, calva!
Quimèric, el programa per sortir de l'armari friki. Divendres, cada 15 dies a les 7 del vespre. I en redifusió diumenge a les 11 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic. A Ràdio Sabadell. Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, 6 minuts per arribar a les 2. Ara sí, en directe a l'Hotel Suís després de comparèixer en roda de premsa Pedro Munitis, tècnic de Lugo. Pedro, què tal? Com estàs? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora te estábamos escuchando hace un ratito en rueda de prensa. A las puertas, no sé si decir, de uno de los partidos más importantes sino o más especiales, sino el más especial de la temporada para ti.
Sí, sí. La verdad que, bueno, como bien has dicho, importantes son todos. Especial puede ser el más especial, la verdad, porque, bueno, venimos de una experiencia en Sabadell que para mí, ya lo he dicho en más ocasiones, ha sido inolvidable, la guardo con muchísimo cariño, voy a ver a gente que me apetece mucho ver y vamos a un estadio el cual nos trae muy buenos recuerdos, la verdad.
Fueron pocos meses aquí, pero la verdad es que muy intensos, ¿no? Y a nivel de resultados muy, muy positivos.
Sí, la verdad que no fue mucho tiempo mirándolo desde la distancia, pero cuando estabas allí parecía que llevábamos una eternidad, porque se vivió todo con una intensidad brutal. Llegamos en unas condiciones muy adversas, con el equipo muy abajo y con la obligación de, bueno, pues de sacar de esa zona a un equipo con la historia del Sabadell, ¿no? O sea que era, el reto era muy importante y era, ganabas un partido y todavía estabas metido abajo y volvías a ganar y todavía estabas metido abajo y empatabas y seguías ahí, o sea que era, íbamos toda la temporada con el gancho, o sea que no fue mucho tiempo, pero fue muy intenso. Y luego encima, bueno, pues cuando salimos de abajo enganchamos con la parte alta y fue la verdad que una pelea preciosa, pero agotadora.
Fue un final de temporada frenético, la verdad. Luego, Pedro, sí que es verdad que ese contexto de cambio de realidad económica en la entidad cerró un poco la puerta, ¿no?, a una posible continuidad.
Sí, bueno, había sido todo tan bonito que lo que no quería era estropearlo. No quería cambiar la imagen que habíamos dejado sabiendo que iba a ser difícil de cumplir con las expectativas que se habían generado. De ahí que, bueno, pues fuimos honestos todos, ¿no? El club desde su parte, yo desde la mía. Me hubiera encantado continuar con un proyecto que nos hubiera permitido el cumplir con las expectativas que se habían generado la temporada anterior. Bueno, no pudo ser, esto es muy largo, quién sabe si en algún momento nos podemos volver a encontrar.
Voy también con el partido, Pedro, porque nos quedamos un poco sin tiempo, pero te escuchaba decir que para preparar el partido de este domingo, en clave Lugo, en clave vuestra, casi que mejor que el Sabadell no haya cambiado de entrenador.
Bueno, la verdad que cuando hay un cambio de entrenador, pues el análisis pierde mucho, ¿no? Porque aunque no te garantiza nada el haber analizado al equipo rival, porque al final todos jugamos con planes de partido y hay veces que lo que se viene dando se cambia, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienes algo sobre lo que trabajar. Cuando se produce un cambio de entrenador, bueno, pues ya es una incógnita mucho mayor. Hay una incógnita siempre, por lo que te digo, porque no siempre se da lo que se viene dando, pero cuando hay un cambio de entrenador, más todavía.
Y lo remato, Pedro, vosotros la verdad es que venís de un 0-3 en casa contra la Cultu, pero fuera de casa el equipo está muy sólido, no ha perdido todavía.
Sí, bueno, pues quizás sea algo anecdótico, ¿no? Pero sí es cierto que el equipo fuera de casa está compitiendo bien, y bueno, enfocamos siempre en lo inmediato, ¿no? En el aquí, en el ahora, lo que ha pasado la semana anterior está borrado. Hemos tratado de aprender de las cosas que nos han hecho bien y enfocar enseguida en el siguiente partido, que es el Sabadell. Y no dejarnos llevar por lo que dice la clasificación, porque creo que no se ajusta para nada con la realidad del juego. Ya lo he dicho ahora en prensa, creo que es un equipo que ha sido muy penalizado en errores puntuales, que bueno, pues que le ha llevado a entrar en una dinámica negativa, pero tiene buena plantilla, tiene un entrenador que tiene muy trabajado al equipo, que por momentos equipos del calado de Deportivo o Real B o equipos con un potencial importante ofensivo, uh-huh, en muchos momentos han estado muy incómodos jugando contra Sabadell. Y eso lo tenemos que tener claro.
Pedro, que nos quedamos sin tiempo, me sabe muy mal, pero nos vemos domingo en la nova Creualta. Okay. Que vaya bien.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
I a tot això la prèvia de l'handbol, al web de Ràdio Sabadell també, avui no ens ha donat temps. Ara, notícies migdia amb la Núria García, avui un hotel suís una mica atropellat. Que vagi bé, bon cap de setmana, adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'hotel suís de Ràdio Sabadell.